Bon dia. Olot lluitarà perquè la Garrotxa estigui inclosa a la nova llei d'alta muntanya que planteja fer la Generalitat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La Garrotxa continua tinguent o tenint alguna de les característiques que la van, que van fer possible que s'inclogués a la llei del 83. Un baix pes demogràfic, una població en assentaments dispersos, sobretot pensant molt en l'Alta Garrotxa, dificultats orogràfiques per a les noves infraestructures, un pes elevat dels espais naturals, una posició transfronterera i perifèrica i una elevada vulnerabilitat en el canvi climàtic.
Acabem d'escoltar el portaveu del PSC Olot, Josep Guix. La Garrotxa ja formava part de la llei anterior, però ara la comarca en quedaria fora per la cota d'alçada, entre d'altres aspectes. En el darrer ple de l'Ajuntament d'Olot, celebrat el passat dijous, es va aprovar una moció del PSC perquè la Garrotxa estigui inclosa a la nova llei amb altres comarques catalanes. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui és dimecres 6 de març de 2024.
El dia en 4 minuts.
La pagesia de la Garrotxa porta les seves reivindicacions al Parlament de Catalunya. Imma Puig-Corbé ha estat la portaveu de la plataforma Revolta Pagesa durant un ple monogràfic en què els pagesos han fet evidents les seves reclamacions. En successos, detinguts dos joves d'Infraganti aquest cap de setmana mentre robaven en una casa al carrer Desemparats Olot. Un d'ells també va forçar un cotxe a la plaça Clarà. Ja es poden recollir els productes menstruals reutilitzables gratuïts a les farmàcies garrotxines. Les persones menstruants d'entre 10 i 60 anys poden obtenir-los bescanviant el codi QR que trobaran a La meva salut. 660 joves de la Garrotxa exploren possibles sortides laborals. Al llarg d'aquesta setmana se celebren les jornades d'orientació, en la qual aquests joves poden parlar de primera mà amb representants d'empreses de la comarca. Més del 90% dels estudiants de formació professional de l'IES Garrotxa troben feina o segueixen estudiant un cop acaben el cicle. Tot i això, encara segueix costant cobrir llocs de feina tradicionals. Alumnes del Garrotxa i del Montsecopa d'Olop participen al torneig de dramatúrgia impulsat per Tramoia Cultura en col·laboració amb Xarxa Transversal. El torneig de dramatúrgia per instituts és una activitat artística i formativa que busca acostar als joves les arts escèniques. En esports, el club tenis taula Olot buscarà la venjança a la pista de l'Alzira. Els valencians van eliminar l'Olot a la primera fase de la Copa del Rei. Els olotins viatjaran amb Diogo Silva, Diego Pinyó i Arnau Pons. I també parlarem de l'olotina Coralí Jou, campiona de Catalunya de 1.500 metres en pista coberta. L'atleta del Club Natació Olot atribueix el bon rendiment als 4 dies a la setmana que dedica a l'entrenament.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Pedro Sánchez accepta canvis en la llei d'amnistia per donar més garanties a Junts. El president del govern espanyol no especifica les modificacions concretes, però apunta que l'acord sobre el text és imminent. Ordre de cerca i captura per a Dani Gallardo, condemnat per les protestes post-sentència. Gallardo no ha entrat a la presó de forma voluntària per complir la condemna de 4 anys per haver-se manifestat contra la sentència del procés la tardor del 2019 a Madrid. PP i Vox eliminen el premi Guillem Agulló, que reconeixia la lluita contra els delictes d'odi. L'oposició carrega contra una decisió que coincideix amb l'agressió neonazi a un casal antifeixista de Castelló de la Plana. En la pàgina internacional, Biden i Trump arrasen en el superdimarts i consoliden les candidatures per presidir els Estats Units. No hi ha hagut sorpreses a les primàries dels partits republicà i demòcrata i cada vegada hi ha menys marge perquè no repeteixi el duel de fa 4 anys. I Save the Children avisa que el 82% de les denúncies per violència sexual contra menors correspon a nens i adolescents. Un informe de l'ONG revela que el 97% dels autors són homes i les agressions grupals representen el 4,2% del total.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui a la tarda es podrà repetir algun xàfec, especialment a partir de les 4 fins a les 7 del vespre, bàsicament a l'extrem nord de les comarques de Girona, potser la part oriental del Ripollès, l'Alta Garrotxa, la zona nord de l'Alt Empordà. Seran pluges o ruixats poc importants, per sota de 5 litres, quan ahir, recordem, vam tenir xàfecs una mica intensos amb pedra o calamarsa, per exemple, a Roses, a Figueres o també a Garriguella. Garriguella van recollir 12 litres per metre quadrat ahir, a Roses 14 litres, a Figueres 7 litres per metre quadrat, 10 a Vilajuïga o, per exemple, 9 a Anglès, una pluja que va arribar primer a la Selva, després es va reactivar amb 4 trons a l'Alt Empordà, bàsicament, 2 litres només a Olot. La temperatura va arribar ahir, per exemple, 2 sota 0 a Camprodon, pel que fa a la mínima, 0 graus a la Vall d'en Bas, 0 graus també a Olot o 1 grau en el cas de Vic. Avui la temperatura sembla que pujarà lleugerament pel que fa doncs, a la temperatura nocturna cap a la costa. L'interior es mantindrà freda. Destaquem, però, que de dia la temperatura pot recular un grau o dos. Tot això amb un dia variable, mig ennuvolat i a la tarda aquests ruixats que hem anunciat a l'extrem nord. Demà, un dia de sol al matí, mig ennuvolat a la tarda i a última hora del dia pot caure algun ruixat al Pirineu, poca cosa. Serà divendres, quan pugui canviar el temps, i també dissabte. Són dos dies en els quals podem anunciar pluja que pot ser a dojo. 10, 20, 30 litres per metre quadrat de forma generalitzada i puntualment més de 40 litres per metre quadrat. De cara a divendres nevaria 1.400, però dissabte baixant a 1.000 metres.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa a la sintonia de Ràdio Olot d'aquest dimecres 6 de març de 2024. Comencem parlant d'Olot, que lluitarà perquè la Garrotxa estigui inclosa en la nova llei d'alta muntanya que planteja fer la Generalitat. La Garrotxa ja formava part de la llei anterior, però ara la comarca en quedaria fora per la cota d'alçada, entre d'altres aspectes. El ple de l'Ajuntament d'Olot del passat dijous va aprovar una moció del PSC perquè la Garrotxa estigui inclosa en la nova llei amb altres comarques catalanes. Ens dona tots els detalls al nostre company Gerard Puigdemont.
La Generalitat té previst tirar endavant la nova llei d'alta muntanya que pretén dotar els territoris de muntanya catalans òrgans de governança des del mateix territori i establir objectius i dur a terme accions per desenvolupar aquestes zones. El document s'hi ha inclòs les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Solsonès. Una de les normes que han establert des del Departament de Territori per incloure les comarques ha estat que el 60% de superfície comarcal estigués per sobre dels 700 metres d'altitud. En el darrer ple municipal d'Olot, el grup del PSC va presentar una moció que va ser aprovada per tots els grups excepte Vox, que treballés per intentar incloure la Garrotxa en aquest nou document legislatiu, ja que asseguren que moltes són les necessitats que encara té la comarca i per ser considerada una comarca de muntanya. Ara per ara la Garrotxa no estaria inclosa a la nova llei d'alta muntanya. En parla Josep Guix, portaveu del PSC d'Olot.
La Garrotxa continua tinguent o tenint alguna de les característiques que la van, que van fer possible que s'inclogués a la llei del 83. Un baix pes demogràfic, una població en assentaments dispersos, sobretot pensant molt en l'Alta Garrotxa, dificultats orogràfiques per a les noves infraestructures, un pes elevat dels espais naturals, una posició transfronterera i perifèrica i una elevada vulnerabilitat en el canvi climàtic.
L'anterior llei va permetre a la comarca de la Garrotxa desenvolupar-se en diversos àmbits, com per exemple un pla de millora de camins, l'electrificació de zones rurals disperses, com per exemple la Vall del Bac, o bé un pla de transports, amb el bus transversal i altres línies comarcals. El regidor Jordi Güell ha assegurat haver mantingut reunions amb el Departament de Territori per parlar d'aquesta qüestió, i un dels motius que assegura hauria de ser més que vàlid perquè la Garrotxa sigui inclosa en aquest avantprojecte de llei és el fet que en cas de quedar-se fora, es podria quedar fora també de possibles cooperacions i sinergies ja de per si naturals amb el Ripollès. També afegeix que tindria poc sentit rebre recursos a nivell europeu al ser considerada una comarca rural i ara deixar-ne de rebre a nivell català.
Per tant, tot això fa pensar, tot i que encara no coneixem tots els continguts de la pròpia llei, diguem-ne, fa pensar que si hi ha una nova llei hi haurà recursos, diguem-ne, destinats a aquests territoris. I, per tant, no podem perdre l'oportunitat de participar, lògicament, d'aquestes inversions públiques del nostre govern, de la Generalitat de Catalunya.
La darrera llei, la del 83, incloïa també la Garrotxa, però ara la nova norma només té previst tirar endavant en 8 comarques i prop d'un centenar i mig de municipis. La llei ha de passar en les pròximes setmanes a exposició pública.
A la línia del nostre territori, la pagesia de la Garrotxa porta les seves reivindicacions al Parlament de Catalunya. Imma Puigcorbé ha estat la portaveu de la plataforma Revolta Pagesa durant un ple monogràfic en què els pagesos han fet evidents les seves reclamacions. Continuen denunciant l'accés de burocràcia i culpen directament la classe política per la seva inacció acumulada des de fa molts anys.
Els pagesos van entrar al Parlament de Catalunya aquest dimarts per participar en el ple monogràfic sobre pagesia. Una pagesa que viu i treballa a la Garrotxa va ser precisament qui va pujar al faristol a reiterar les demandes que des de fa setmanes porten fent a les carreteres catalanes tot el sector. Imma Puigcorbé, en representació de la plataforma Revolta Pagesa, va culpar directament a la classe política del que està vivint la pagesia.
Això, i la major part, és culpa seva. Sí, seva. Per la mala gestió que durant dècades han dut a terme amb unes polítiques nefastes que han portat a la pagesia d'aquest país a la corda fluixa. I tenen raó, però no sé si és inapropiat dir que la sequera ha estat la gota que ha fet vessar el vas. El desastre és tal que som molt conscients que molts dels nostres companys potser hauran de plegar.
Entre la llarga llista de demandes que tenen des del sector, segueixen insistint a reduir la gran quantitat de burocràcia a la qual han de fer front.
Cal suprimir les exigències superiors a les necessàriament obligatòries. El temps en el nostre sector és or. Exigim també que el departament tingui unes oficines comarcals que vetllin amb una mentalitat proactiva i que siguin llocs d'ajuda i d'acompanyament als nostres pagesos. Prou fiscalització, prou de fer policies amb finalitats recaptatòries. O la pagesia es torna a reconèixer com una activitat essencial, prioritària i que cal cuidar, o els pagesos i pageses d'aquest país no deixarem de portar a terme accions de manifestació.
Des de la plataforma Revolta Pagesa han tornat a denunciar una mala gestió d'anys feta per part de l'ACA. També critiquen l'espoli d'aigua que estan fent al Ter i a la Muga i segueixen sense entendre per què són ells qui han de fer els esforços més grans a l'hora d'estalviar aigua i per què no s'apunta també cap a altres sectors. El govern de la Generalitat ha assegurat que els acords establerts amb el sector de la pagesia en els darrers dies segueixen avançant.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes en successos. Detinguts dos joves infraganti aquest cap de setmana mentre robaven en una casa al carrer Desemparats d'Olot. Un d'ells també va forçar un cotxe a la plaça Clarà el dia abans. Els fets van passar aquest diumenge a la tarda. Els dos lladres han estat detinguts infraganti pels Mossos d'Esquadra i han passat a disposició judicial aquest dilluns. Natàlia Moreno.
Durant la tarda vespre del diumenge 3 de març, els Mossos d'Esquadra es van adreçar a un domicili situat al carrer dels Desemparats d'Olot perquè havia saltat l'alarma i es veia almenys un individu encaputxat a l'interior. Quan els Mossos van arribar al lloc, van constatar que es tractava d'una casa unifamiliar. Hi van accedir a través de les tanques del jardí i van veure com una finestra de la primera planta estava oberta i tenia el vidre trencat. Els agents es van enfilar pel balcó i a dins van poder veure dues persones encaputxades que hi estaven robant i que acumulaven objectes per emportar-se. Els agents els van detenir. Un dels autors portava una motxilla a l'esquena i a dins un carregador d'un mòbil, un rellotge, monedes, eines diverses, com ara un tornavís i uns auriculars. Fetes totes les comprovacions, dins l'habitatge van veure com sobre un escriptori hi havia un ordinador portàtil i dos telèfons a punt per sostreure. En l'escorcoll a un dels detinguts se li va localitzar una navalla a la butxaca del pantaló que havia estat sostreta el dia abans de dins d'un turisme estacionat a la plaça Clarà. L'autor havia trencat el vidre de matinada i ho havia regirat tot. Per aquests fets, el detingut de 21 anys també se l'acusa d'un delicte de robatori amb força a interior de vehicle. Els arrestats van passar durant aquest dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.
A partir d'aquesta setmana ja es poden recollir els productes menstruals reutilitzables gratuïts a les farmàcies garrotxines. Les persones menstruants d'entre 10 i 60 anys poden obtenir-los bescanviant el codi QR que es troba a La Meva Salut. Es podrà triar entre una copa menstrual, unes calces menstruals o un paquet de dues compreses de roba reutilitzables.
Des d'aquest dilluns ja es poden recollir a les farmàcies garrotxines i a la resta d'establiments de tot el territori català els productes menstruals reutilitzables que distribueix la Generalitat de forma gratuïta. La iniciativa es dirigeix a persones menstruants d'entre 10 i 60 anys i es pot recollir entre una copa, unes calces menstruals o un paquet de dues compreses de roba utilitzables. La Clara Sans, de la farmàcia Sans d'Olot, assegura que de moment no hi ha hagut una allau de demandes, però sí que ha notat que la mesura ha arribat a la gent i que el sistema funciona.
En moment, pues, com ens passa sempre, creuàvem una mica els dits, però no es va col·lapsar el sistema, que ja és molt. El kit inicial que ens han donat a les farmàcies, doncs, són poques unitats, i sí que és veritat, doncs, que la majoria de persones que han vingut a buscar el seu article menstrual, doncs, els farem esperar 24-48 hores a que ens facin aquesta reposició del producte.
Per poder recollir-ho només cal presentar un codi QR personal i intransferible que es pot trobar a l'aplicació de La Meva Salut. Un cop a la farmàcia, els professionals expliquen quins són els productes que reparteixen i assessoren per tal que el producte s'ajusti a les necessitats de cada persona. Les menors tenen el codi a la sessió de La Meva Salut dels seus progenitors. La iniciativa s'emmarca dins de la campanya del Departament d'Igualtat i Feminismes per combatre la pobresa menstrual i reduir els residus que generen els materials. Segons dades del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, una de cada quatre dones ha hagut de reutilitzar una compresa perquè no té prou diners per comprar-ne prous per tot el cicle i un 40% fan servir un producte per la regla que no li agrada però s'ajusta a la seva economia personal.
Al final, doncs, cada mes, entre compreses i qui fa servir tampons, doncs el gast és considerable, i el fet, doncs, aquest de regalar aquest article i, a més, que pugui ser reutilitzable amb una vida útil mínim de 3 anys que pot tenir una compresa, doncs sí, vull dir, pot ser una gran ajuda per a aquestes persones.
Aquest codi QR estarà actiu fins que es demani el producte a la farmàcia i un cop lliurat el producte es desactivarà. No caduca i estarà disponible fins al 2025.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria educativa, 660 joves de la Garrotxa exploren possibles sortides laborals. Al llarg d'aquesta setmana se celebren les jornades d'orientació en la qual aquests joves poden parlar de primera mà amb representants d'empreses de la comarca de diferents sectors econòmics. Així disposaran de més informació a l'hora d'escollir estudis postobligatoris. Pere Obac.
Al llarg de dimarts, dimecres i dijous, 660 alumnes de quart d'ESO i de programes de formació i inserció participen en la tercera edició de les jornades d'orientació. Es tracta d'unes jornades que tenen la voluntat de guiar els joves que estan acabant els estudis obligatoris en la presa de decisions sobre el seu futur acadèmic i professional. Bàsicament, serveixen perquè els joves puguin conèixer possibles sortides laborals i a partir de llavors se'ls explica quin recorregut acadèmic haurien de fer per arribar als llocs de treball. Les jornades d'orientació inclouen una fira d'empreses, entrevistes a exalumnes, xerrades i visites als centres educatius. Pel que fa a la fira d'empreses, hi han participat 23 empreses de la comarca que representen diversos sectors econòmics. En dona més detalls la tècnica de servei d'orientació d'àmbit comunitari de l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament, Mònica Palau.
El que intentem és que hi hagi una representació bastant equilibrada de tots els sectors econòmics. Sí que és veritat, doncs, que aquelles empreses que quan venen poden aportar aquesta part potser més manipulativa, no? I que en els seus estants doncs, ens porten els elements que fan servir. Doncs ara, per exemple, estic pensant en empreses que es dediquen al disseny gràfic i porten mostres de coses que fan, o empreses més de l'àmbit de la mecanització o així, doncs totes aquestes empreses sempre generen un plus més d'interès.
El cert és que aquests joves es troben en una edat en la qual han de prendre decisions significatives, tot i que no definitives, per al seu futur acadèmic i professional. I segons el regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, les jornades també ofereixen l'oportunitat als joves de descobrir que poden desenvolupar-se professionalment a la Garrotxa.
Un altre repte que tenim com a ciutat és que la ciutat sigui atractiva pels joves, pel futur, que la vegin. I atractiva vol dir moltes coses, eh? Té que haver, òbviament, coses més òbvies que potser aquesta edat ens pot semblar, com són el lleure, que també tenim un repte, però que tu puguis i sàpigues que a Olot, i és veritat, hi ha un teixit empresarial molt gran, molt divers, a més, i com és, bueno, molta gent no ho sap i els joves a vegades encara menys, la gran diversitat que hi ha d'empreses.
La de les jornades d'orientació és una iniciativa que fa 3 anys que es du a terme i que els joves valoren positivament.
Ara acabaré quart i estic pensant en fer un batxillerat científic, també una altra opció és fer un cicle d'infermeria. Estic molt concentrat en les ciències en general, especialment la medicina i la biologia. Si no aconsegueixo ser un professional mèdic, també estic pensant en centrar-me en la docència i ser professor de biologia, física, química i mates, és a dir, les ciències en general. L'Hospital d'Olot ha estat la primera a la qual he anat i m'ha interessat força el seu tema de pràctiques i de poder anar allà a conèixer les especialitats que tenen.
Jo faré un cicle d'atenció a persones amb dependència i després faré 2 cicles superiors per integració social i després educació infantil.
M'agradaria fer un cicle d'infermeria i després, si aniria bé, faria un cicle d'auxiliar de dentista.
Jo he anat a mirar la llar d'infants i m'ha semblat molt interessant per poder-me informar més.
M'ha semblat interessant de l'Hospital d'Olot. M'ha semblat bastant interessant.
D'altra banda, les jornades d'orientació no només permeten als alumnes explorar el ventall de possibilitats que se'ls obre de cara al futur, sinó que també ofereix a les empreses l'oportunitat de descobrir el planter de la comarca. Ho explica la regidora d'empresa de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
Aquí tothom hi guanya. Tant hi guanyen les empreses que estan a la taula com el mateix alumnat. L'alumnat pregunta moltíssim, exposa les seves inquietuds i llavors la mateixa empresa també és capaç d'adaptar-se a la mateixa necessitat que té l'alumne, perquè, o sigui, hi ha empreses que a vegades diuen, no, portem tota la vida treballant des d'una manera, determinada, i a partir que un alumne ens fa ens comparteix una necessitat concreta, llavors som capaços també d'adaptar-nos segons aquesta necessitat.
A més, Canalies assegura que en pròximes edicions esperen poder ampliar el nombre d'empreses que participen en la fira, ja que precisament en aquesta edició algunes s'han quedat fora, fet que segons ella és una gran notícia perquè remarca l'èxit de la iniciativa.
En aquesta línia, més del 90% dels estudiants de formació professional de l'IES Garrotxa troben feina o segueixen estudiant un cop acaben el cicle. Tot i això, segueix acostant cobrir llocs de feina per als oficis tradicionals, com la fusteria, la construcció o la jardineria. Aniel Puigvert.
Cada vegada és més freqüent que els alumnes optin per la formació professional com una alternativa a una carrera universitària. Des de l'Institut Garrotxa ofereixen un ventall de gairebé 10 cicles de grau mitjà separats en 7 famílies professionals com la jardineria, confecció i moda o cures auxiliars i infermeria, entre d'altres. A més, pel que fa als cicles de grau superior, també tenen una oferta variada per a diferents perfils d'estudiants. La cap d'estudis de formació professional de l'IES Garrotxa és Judit Capdevila.
Perfils que ens interessa potenciar, perquè realment ens trobem que hi ha molta feina d'aquests perfils i potser els alumnes, sobretot quan acaben l'ESO, potser veuen altres opcions com a més interessants i és important de fer-los conèixer aquests perfils, que hi ha feina, que hi ha feines motivadores, que hi ha continuïtat en els estudis, que com heu vist, doncs un grau mitjà es pot passar a un grau superior, llavors es pot anar a la universitat, no hi ha cap porta tancada també. De vegades ens pensem que per anar a la universitat l'única via és el batxillerat i no, hi ha la via de cicles formatius també.
A més, una de les virtuts de la formació professional és la facilitat que posen els centres educatius per a poder enviar alumnes a fer pràctiques en empreses amb opcions reals de poder-se quedar a treballar. I és que la necessitat per a poder cobrir llocs de feina per als oficis tradicionals segueix present, ja que cal un canvi de relleu generacional el més aviat possible. Capdevila explica que cada vegada es necessita més personal format.
En la mitjana del curs passat, dels alumnes que van acabar, els truquem i els demanem què estan fent, només un 6% no estan ni estudiant ni treballant, per tant, i el percentatge d'inserció és molt alt. I moltes vegades a la mateixa empresa on s'han fet les pràctiques, per tant, el model d'estudiar, fer les pràctiques en un lloc, realment funciona perquè després tens la persona formada exactament com la necessites a la teva empresa.
Enguany, una de les novetats per fer difusió de tots aquests cicles des de l'Institut Garrotxa participen en una fira que parla sobre els graus superiors que es farà aquest dijous a la Sala Turín d'Olot.
Hem parlat d'educació, d'empresa i ara toca parlar també de matèria educativa, però també de la part cultural, perquè alumnes del Garrotxa i del Montsecopa d'Olot participen al torneig de dramatúrgia impulsat per Tramoia Cultura en col·laboració amb Xarxa Transversal. El torneig de dramatúrgia per instituts és una activitat artística i formativa que busca acostar els joves a les arts escèniques. De febrer a maig, l'alumnat gaudirà de 6 sessions de treball els dijous a la tarda a la sala La Carbonera, acompanyats de professionals de l'escena.
Abans de sortir i actuar dalt a un escenari, el treball darrere el taló per fer una gran obra teatral consisteix en un període llarg de feina. Escriure el guió, s'han de pensar els personatges, la història, els possibles elements materials que es necessitin i desenes d'aspectes de tenir molt en compte. Tot aquest procés l'experimenten alumnes de l'Institut La Garrotxa i l'Institut Montsecopa en el torneig de dramatúrgia. Olot és una de les 7 noves ciutats catalanes que s'uneixen en aquesta edició del projecte. Són alumnes de primer de batxillerat que des del mes de febrer es reuneixen a la sala La Carbonera cada dijous a la tarda. Allà hi treballen el guió amb l'ajuda de diversos professors, un d'ells, l'Albert Forns.
El que fem és això, treball de text, i aquest treball de text que fan amb mi arribarà un dia en què els textos estaran acabats, triarem un sol text que representarà Olot. Aquest text es treballarà també durant unes quantes setmanes amb un dramaturg professional per tal de que encara sigui més bo, de millorar-lo encara més.
Els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut La Garrotxa i l'Institut Montsecopa gaudiran d'un total de 6 sessions de treball amb professionals de les arts escèniques per seguir tot el procés. Un procés que tindrà el seu final el 14 de maig a la Sala Beckett de Barcelona. En dona més detalls la tècnica de recursos educatius d'arts escèniques d'Olot Cultura, Esther Forment.
L'iniciativa l'hem encetat aquest any aquí a Olot, però Tramoia, que és d'on ve aquesta proposta, ja fa molts anys que ho fan a temporada alta, i consisteix en alumnes de secundària, en aquest cas aquí a Olot ho fem en primer de batxillerat, que escriguin uns textos dramaturgs, és a dir, que sí, com una petita obra de teatre, una breu obra de teatre, que es posarà a l'escena.
Actors i actrius professionals faran la lectura dramatitzada en aquesta final del torneig de dramaturgia que compta amb la participació d'una desena d'alumnes de La Garrotxa en la seva primera edició a Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant de tenis taula, on el Club Tenis Taula Olot buscarà la venjança a la pista de l'Alzira. Els valencians van eliminar fa pocs dies l'Olot a la primera fase de la Copa del Rei. Els olotins viatjaran amb Diego Pinho, Diego Silva i Arnau Pons. El vicepresident Xavier Selles qualifica l'eliminació a la Copa del Rei de decepció i recorda que la Lliga està molt igualada. Guillem Guardiola.
6 partits per acabar la primera temporada a la Superdivisió o el que és el mateix, 6 autèntiques finals. L'experiència a la Copa del Rei va ser relativament curta. Guanyar Linares no li va servir de res a un Olot que es va deixar sorprendre per l'Alzira en el segon partit. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, reconeix que amb l'eliminació han perdut una gran oportunitat per donar visibilitat al nom del club.
Sí, una llàstima i una decepció, ho hem de dir-ho així tranquil·lament, no? Nosaltres havíem posat molta fe en aquesta competició, vèiem que teníem les nostres possibilitats, ens va costar molt guanyar el Linares, però veient que el Linares es desfeia de l'Alzira, semblava que havíem de tenir les nostres opcions.
El Club Tenis Taula Olot tindrà l'oportunitat de venjar-se després de 2 setmanes contra el mateix Alzira. L'equip es desplaçarà amb la novetat de Diego Silva i la presència de Diego Pinho i d'un Arnau Pons molt enxufat. Tercer al Campionat d'Espanya de dobles fa tot just uns dies. Els valencians ocupen llocs de descens i, per tant, un bon resultat li aniria de perles a un Olot molt necessitat de punts. Els olotins són 8ens a només 3 punts del play-out. Selles adverteix que l'Alzira s'ha reforçat de valent.
Bueno, amb ganes, no? L'Alzira, quan va venir aquí a la primera volta, vam guanyar-lo 4-0. El tenim 3 punts per sota. Hem de veure una miqueta quina tripleta ens plantegen. Ells han fitxat 2 jugadors molt bons, el Lebesong francès, un francès Lebesong, i un italià Muti, que diríem que està entre el segon i el tercer lloc, amb lluita amb l'Estoyanov, precisament.
L'Olot estarà molt pendent del duel de dissabte entre l'Alicante i el San Sebastián de los Reyes madrileny, tots dos equips per sota dels olotins a la taula. El partit entre l'Alzira i el Club Tenis Taula Olot es jugarà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda al pavelló Pérez Puig d'Alzira.
De tenis taula passem a parlar d'una campiona de Catalunya. És l'olotina Coralí Jou, campiona de Catalunya de 1.500 metres en pista coberta. L'atleta del Club Natació Olot atribueix el bon rendiment als 4 dies a la setmana que dedica l'entrenament. Ara l'objectiu més gran és obtenir les marques mínimes per participar en els campionats de pista d'aire lliure.
La tasca de formació del Club Natació Olot sobre els esportistes de la base està donant els seus fruits. L'olotina Coralí Jou es va proclamar fa tot just unes setmanes campiona de Catalunya d'una de les seves especialitats, els 1.500 metres en pista coberta. La temporada va començar d'allò més bé per la jove atleta de només 16 anys que, amb una marca de 4 minuts i 49 segons, va ser la primera en arribar a la meta en una carrera molt disputada.
És una cosa que abans veia molt impossible i veure que es poden fer aquestes coses doncs dona molta felicitat. Ara mateix el mig fons és el que més bé veig i el cross també m'agrada molt, però això, veig que se'm dona més bé la pista de mig fons.
La medalla d'or al Campionat de Catalunya li va permetre ser present en una de les competicions més importants del calendari, el Campionat d'Espanya. Fa uns dies a Sabadell, l'atleta del Club Natació Olot, Coralí Jou, no va poder marxar-ne tan contenta i va acabar en 11è lloc a la classificació general. En tot cas, la Coralí relaciona el bon rendiment d'aquest any amb la intensitat dels entrenaments.
Entrenem 4 dies a la setmana, normalment, fem rodatges, sèries, quan s'acosta la competició fem activació i afegim algun dia de tant en tant els caps de setmana.
L'atleta del Club Natació Olot, Coralí Jou, té uns mesos per preparar els reptes més immediats. Les pròximes competicions són els controls de pista d'aire lliure i, en cas que obtingui les marques mínimes, podria participar al Campionat de Catalunya i d'Espanya d'aquesta modalitat. Les curses populars de la Garrotxa seran un bon entrenament per arribar bé a les cites més importants.
Amb una campiona de Catalunya com la Coralí Jou, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 6 de març de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3 i, com sempre, minut a minut, al portal web de notícies de garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.